Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Els sabadellencs poden sortir de la comarca amb el grup Bombolla en cap de setmana per primer cop des del 8 de febrer. A l'hora demà és el primer dissabte amb el comerç no essencial obert després de setmanes de tancament. Un dels col·lectius que es beneficien del relaxament de les restriccions és el dels marxants. A partir d'aquest cap de setmana i fins a nova ordre, els mercats ambulants de zona hermètica i marinals tornen a instal·lar les seves parades dissabte i diumenge. Núria Castillo, portaveu dels marxants de Sabadell, opina que l'auge de la compra per internet i els preus competitius dels grans magatzems els ha perjudicat durant la pandèmia. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
El que són els grans magatzems, no? Han tingut un boom molt gran ara, i també el que és la forma de comprar per internet i això, clar, ens ha perjudicat molt. I els grans magatzems, diguéssim que hi havia una diferència molt gran entre els productes que portaven els marxants amb els grans magatzems, però ara quasi diria que pots trobar quasi que el mateix, no? O sigui, i hi ha uns preus molt competitius, vull dir que és difícil.
Les mesures actuals estaran en vigor encara durant una setmana més, però podrien canviar per Setmana Santa si la pandèmia torna a empitjorar. Els indicadors s'han estancat aquesta setmana i, en el cas de Sabadell, empitjoren dia a dia amb un ritme de contagis cada cop més alt. És la notícia del dia, però en tenim més, que us avancem tot seguit.
Titulars.
Andy Down reclama trencar amb els estereotips que envolten les persones amb síndrome de Down. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. La presidenta de l'entitat, Dolors Pallàs, ha enumerat algunes de les barreres amb què encara es topa el col·lectiu.
Barreres comunicatives, perquè el llenguatge del resta de les persones és moltes vegades complicat i sobretot molt ràpid. Llavors això et fa que perdin una mica la comprensió quan si parlés d'una altra manera, doncs per ell seria molt més senzill. I sobretot les barreres socials i culturals. Doncs el partir de que ells, si vas a un restaurant, per exemple, poden no donar-li la carta a la persona amb síndrome de Down perquè doncs ja compten que segurament no sap llegir.
Pallàs ha intervingut al programa El Cafè amb motiu del Dia Mundial de la Síndrome de Down, que es commemora cada 21 de març.
Notícies migdia, carregat de cultura.
La gran proposta del cap de setmana és l'obra de teatre Monrou la Mar, protagonitzada per la sabadellenca Elisabet Casanovas, que es podrà veure diumenge al Teatre Principal. L'actriu local es posa a la pell de Marilyn Monroe.
Però tot i així ha sigut molt, molt interessant investigar sobre la Marilyn Monroe. He llegit biografies, sobretot volia saber com havia estat la seva infància, el context on ella es trobava, que era molt salvatge i no devia ser gens fàcil, sobretot també aquesta cosa com de la dona objecte, que és absolutament terrorífic, no?
Durant aquest informatiu també us parlarem del concert de comiat del grup Bellesà Macedònia i de la resta de propostes culturals pel cap de setmana.
A partir de les 2 a l'Hotel Suís, la prèvia del duel de contrastos entre el Sabadell i l'Sporting de Gijón.
Mentre els arlequinats passen per un moment de debilitat a 3 punts de la permanència, l'equip asturià ve de guanyar el líder i travessa el tram més dolç de la temporada. Els dos entrenadors, Antonio Hidalgo i David Gallego, acaben de comparèixer en roda de premsa.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Ens interessem especialment pel temps. A les portes del cap de setmana sembla que baixen i força les temperatures. Jordi Via, molt bon dia.
Hola, bon dia. Encara a primera hora d'aquest divendres ens hem trobat amb alguns punts del centre i sud de Catalunya, a part de núvols, algunes precipitacions en conjunt febles, però que eren encara en forma de neu a cotes tan sols d'uns 500-600 metres. Nevades, però de moment anecdòtiques, febles. Això sí, cap al vessant nord del Pirineu, aquí la nevada sí que s'està reactivant, es mantindrà durant gran part del dia, nevarà a qualsevol cota, bàsicament cap a la vall d'Aran, i a la resta del país els núvols, de nou, a partir de migdia ens podrien portar alguns ruixats que poden aparèixer a qualsevol punt del país, però especialment punts de la Catalunya central, de la costa i del prelitoral, i encara amb cotes de neu d'uns 500 o 600 metres, però localment més baixa la cota en moments de ruixat. De fet, tenim un avís en aquest sentit per acumulació de neu, com alguns punts per damunt dels 500 metres podrien acumular més de 2 centímetres. I a més, tenim avís per vent amb alguns punts del Pirineu i de la costa, i així com d'onatge a trams de la costa. Ara va tot plegat també amb unes temperatures que aquest divendres, difícilment a migdia, superaran els 13, 14 o 15 graus. És tot des del Centre Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora continuen les complicacions a la C58 amb aturades de fins a 5 quilòmetres entre el nus de la Trinitat i fins a Ripollet a conseqüència d'un vehicle avariat en aquesta població de la comarca. Per contra, ja s'ha normalitzat la situació a la C15 a Sant Pere de Ribes, que s'havia complicat per la retirada també d'un vehicle avariat. Informació del transport públic. Javi Torres, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Passen 6 minuts i mig de 2:15. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
Amb el relaxament de les restriccions de dilluns passat, aquest cap de setmana els marxants podran tornar a muntar les seves parades als mercats ambulants dels Marinals i també de la zona hermètica. No ho podien fer des del 7 de gener, quan es van tancar les botigues no essencials els caps de setmana. Tornaran a les seves ubicacions provisionals per la pandèmia, és a dir, al carrer La Palma dels Marinals i al carrer Bernat Metge de la zona hermètica. També tornaran amb mesures de seguretat, com ara un control de l'aforament del 30% de la capacitat dels mercats.
Els marxants també necessitaven aire i aquest cap de setmana el podran començar a agafar. La portaveu del col·lectiu a la ciutat, Núria Castillo, ha explicat que el tancament els dies festius s'ha notat a les seves butxaques, ja que la gran majoria de la recaptació la fan el cap de setmana. A més, ha explicat el programa El Cafè de la Ràdio que arran de la pandèmia han perdut clients.
Per natura, ja no hi ha la gent que hi havia abans. Vull dir, ja hi ha un control de forma natural. Hem perdut molts clients. Estar amb el tema del coronavirus ha creat un estat de por, també, no? I clar, les nostres clients, majoritàriament, el perfil és de dona de mitjana edat o ja dona gran.
Uns clients que ja s'han adaptat a les noves ubicacions dels mercats ambulants i que a partir de dissabte només podran acollir un terç de la seva capacitat, entre altres mesures de seguretat.
Ens adaptem, evidentment, al 30% d'aforament, i això vol dir un control amb personal de seguretat i amb agents cívics. Sobretot al mercat de Bernat Metge, que és on està ubicat ara actualment el que és el mercat del diumenge de la zona hermètica, doncs hi haurà un control superestricte a 1.170 persones.
En principi, si el 9 de maig no es renova l'estat d'alarma, els mercats ambulants tornaran als seus emplaçaments habituals.
Abans, però, s'hauran de prendre noves decisions sobre les restriccions per contenir l'impacte del virus. Aquest serà el primer cap de setmana en què la mobilitat no estarà restringida a la comarca.
I per això el conseller d'Interior, Miquel Samper, considera que serà una prova per veure si es manté l'obertura per Setmana Santa o bé es torna al confinament comarcal. N'ha parlat a RAC1.
Nosaltres hem posat l'aire i no voldríem tancar l'aire. Ara bé, evidentment la resolució el dia 28 es pot variar si els índexs siguessin negatius. No volem que els siguin i el que volem és que puguem prorrogar aquestes mesures o fins i tot encara donar més aire. Però per això hem d'anar de la mà al govern i la població.
El conseller ha recordat que el confinament comarcal només es pot superar amb la bombolla de convivència i que s'ha d'acreditar amb un certificat de convivència, els DNIs o amb el llibre de família.
Les dades dades del coronavirus continuen empitjorant de forma lleu, Pere, però continuada.
El risc de rebrot ha escalat fins als 263 punts, mentre que la velocitat de contagi ho ha fet fins a l'1,27. Alhora creix la incidència acumulada a 14 dies, que ara és de 205 casos per cada 100.000 habitants. En les últimes 24 hores s'han registrat 56 positius més, que eleven la xifra total des de l'inici de la pandèmia en els 16.005. Les defuncions, en canvi, es mantenen en les 521 després que no se n'hagi comptabilitzat cap. Pugen les persones vacunades amb la segona dosi en 135, de manera que ara 9.217 sabadellencs han completat el procés d'immunització. De la mateixa manera, 18.347 persones han rebut la primera dosi.
Més coses. Andy Down Sabadell fa una crida a superar les barreres que separen les persones amb la síndrome de Down de la resta de la societat. Coincidint amb el Dia Mundial d'aquesta síndrome, que tenen 35.000 persones a Espanya, l'entitat reivindica que aquestes persones no pateixen una malaltia, sinó que tenen una alteració genètica.
La presidenta d'Andy, Dolors Pallàs, assegura que les persones amb síndrome de Down sovint es troben amb barreres físiques, però sobretot comunicatives, ja que no s'utilitza un llenguatge assequible per a elles. Per contra, sovint se les infantilitza o se'ls atribueixen mancances que no tenen, com la possibilitat de portar una vida autònoma i de treballar. Pallàs considera que cal lluitar contra totes aquestes creences, així com amb la de pensar que aquestes persones estan malaltes.
No considerar la síndrome de Down no és una malaltia, és una condició genètica que tenen algunes persones. No, ells no estan malalts, perquè poden estar malalts com qualsevol de nosaltres, però pel fet de tenir la síndrome de Down, estar malalt, tenen un cromosoma més, i això fa que el seu organisme funcioni una mica diferent. I un altre punt que aquest any hem entrat nosaltres i que hem posat sobre la taula és que la síndrome de Down es té, no es pateix.
Per commemorar el Dia Mundial de la Síndrome de Down, Andy va impulsar ahir un debat telemàtic que va arribar a la conclusió que una persona amb aquesta alteració genètica pot aportar el mateix que una altra a la societat. Exemple d'això, segons Pallàs, és que la majoria treballen i en aquest àmbit han viscut els efectes de la pandèmia com tothom.
No es treuen la mascareta i mantenen les distàncies, no? I, què passa? Doncs que no poden sortir tant amb els amics, quan surten han de ser grups reduïts. A la feina ha passat el mateix que en el reste de la societat. N'hi ha que s'ha quedat a l'atur perquè l'empresa ha plegat, n'hi ha que tenen un ERTO fins que el restaurant on treballava tornin a funcionar amb normalitat, n'hi ha que estan fent teletreball, que treballen a casa.
Pallàs assegura que l'entitat ha fet una forta inversió de 22.000 euros per adaptar els seus espais a les exigències de la pandèmia. Tot i això, assegura que de moment aguanten bé la situació perquè han cobrat les subvencions de l'any passat. La principal incògnita és si l'any que ve arribaran retallades, com va passar durant la crisi de fa una dècada.
L'Associació Dret a Morir Dignament valora positivament que el Congrés hagi aprovat l'esperada llei de l'eutanàsia, tot i que considera que arriba massa tard per a molts pacients. Així ho ha apuntat a Ràdio Sabadell la coordinadora local de l'entitat, Maria Benítez.
Fa molts anys que lluitem per aquesta causa. De fet, la nostra associació va néixer l'any 1984 i ja vam anar fent passes i vam aconseguir una llei que ens permetés saber de la nostra malaltia, perquè no teníem ni dret a això. I, mica en mica, he anat fent passes, unes lleis que ens han ajudat molt a tenir dret a decidir moltes coses de la nostra salut, però no havíem arribat a la fita aquesta de poder decidir el moment de la mort.
A més, també apunten que la llei és molt garantista i pot ser massa feixuga de fer complir pels pacients que es trobin en una situació complicada.
Sí, ja que, per exemple, només ho poden demanar les persones majors d'edat que tinguin una malaltia incurable o un patiment intolerable. A més, s'ha de demanar de forma conscient o per escrit a una comissió de garanties més d'una vegada i no s'assistirà a la mort abans de 5 setmanes després d'haver-ho sol·licitat. Per tot plegat, des de l'associació asseguren que continuaran actius per vetllar que la llei es compleix i per donar-la a conèixer.
Això no s'acaba, perquè no vol dir que hi hagi una llei que tot funcioni. Doncs aquesta feina que hem fet d'informació sobre els drets que té tot el ciutadà del país i que pot demanar, depèn de la situació en què es trobi, té uns drets, doncs que els conegui, i aquesta ha sigut la nostra tasca, la difusió. Ara el que hem de fer és el seguiment d'aquesta llei, que es compleixi bé.
Espanya és el sisè país de tot el món que legalitza el dret a morir dignament.
Notícies en format més breu, quan són 3:15. El Fòrum de Democràcia Local té en marxa des d'aquest matí la seva segona edició.
S'està fent de forma telemàtica amb l'objectiu de reflexionar sobre el model de participació col·laborativa. De fet, els resultats de la sessió seran clau per a l'impuls del nou reglament de participació de la ciutat, com ha destacat la tinenta d'alcaldessa Marta Morell.
Per nosaltres, aquestes jornades també són importants perquè donem el tret de sortida al procés participatiu d'aquest nou reglament de participació que sabeu que des de l'Ajuntament tenim en marxa, sabeu que per nosaltres és un repte aconseguir tenir aquest reglament de participació. Tots i totes sabeu, perquè m'heu sentit a dir moltes vegades, que per nosaltres és molt important que pugui participar tothom que vulgui.
El fòrum ha arrencat aquest matí amb el catedràtic de la Universitat de Girona, Quim Bruguer, i el professor de Filosofia del Dret de la Pompeu Fabra, Josep Lluís Martí, com a ponents destacats. A la tarda, la participació es restringirà als membres de les associacions de veïns de la ciutat.
El grup municipal de Ciutadans reclama la creació d'un mapa de l'amiant que encara hi ha a la ciutat per començar a retirar-lo.
Des de la formació consideren imprescindible saber quines zones hi ha aquest material i on suposa més risc per les persones. Un cop elaborat aquest mapa, reclamen que l'Ajuntament i la Generalitat treballin junts per eliminar-lo tan aviat com sigui possible. El portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, també ha demanat l'impuls de campanyes informatives sobre les característiques d'aquest material perquè la població sàpiga com actuar si en detecta el seu entorn.
La policia municipal ha denunciat 7 persones d'entre 17 i 33 anys per tinença de marihuana i haixix.
Tot plegat després que la unitat canina del cos detectés la presència de substàncies estupefaents en dos grups de joves que ahir al vespre es trobaven a la plaça Espanya. D'altra banda, la policia municipal ha denunciat 3 persones d'entre 43 i 69 anys per consumir alcohol a la via pública i sense mascareta entre els carrers Sant Vicenç i Roca. Segons ha informat el cos, dues d'elles també van ser denunciades per falta de respecte als agents de l'autoritat.
Temps ara per a la cultura. L'obra de Carles Batlle, Montrou la Mar, passarà pel Teatre Principal aquest diumenge a les 6. La sabadellenca Elisabet Casanovas interpreta el paper de Marilyn Monroe en aquesta ficció que dirigeix Sergi Balbel. L'actriu Laura Conejero és la seva coprotagonista.
L'argument d'aquest thriller segueix un diàleg fictici que la Marilyn Monroe manté amb l'actriu i inventora Hedy Lamarr sobre l'ofici d'actriu, el pas del temps i la fragilitat de la fama. Ambdues parlen en diversos esdeveniments que haurien pogut canviar el curs de la Guerra Freda. Sergi Balbel, director del muntatge, explica que l'obra també denuncia la situació de la dona a Hollywood.
Retrata fidelment aquest sistema de Hollywood de la dona objecte i de la cosificació, no? de les actrius. Dic cosificació perquè les tracten com coses, no? Com objectes, més que com subjectes. I veus aquí dues ments, una més tràgica, la de Marilyn, que ha arribat a la conclusió que no té futur, i aquesta altra, que ja ha passat aquesta maroma del ser oblidada quan era un cap privilegiat, quan era una persona extremadament excitant intel·lectualment i que el sistema va condemnar a l'oblit i pràcticament al patetisme.
La responsabilitat d'interpretar la Marilyn Monroe va impressionar l'actriu sabadellenca Elisabet Casanovas. Això no obstant, diu que ha preparat el paper documentant-se molt sobre el personatge i destaca que el seu i el de Conejero són papers al servei del text.
És veritat que tant la Laura com jo, tot i que siguin personatges doncs, coneguts i que són personatges reals, i en especial la Marilyn Monroe, doncs, que és un personatge absolutament icònic, és veritat que tinc la sensació que ens hem posat com molt al servei del text, que és un text on hi ha moltes contextualitzacions reals, però tot i així la conversa que tenen és ficcionada.
Actuar a la seva ciutat natal és una de les coses que més emociona Casanovas en la interpretació de diumenge a les 6 al Principal.
I després de més de 20 anys de carrera, arriba el punt final a Macedònia. Aquest dissabte a les 6 de la tarda a Castellà del Vallès pujaran a l'escenari de l'Espai Tolrà per última vegada les fruites components actuals del grup i també altres de les 3 generacions anteriors que han fet arribar les cançons a tots els nens i nenes de primària durant 2 dècades.
Una d'elles, la sabadellenca Berta Gilbert, qui dels 14 als 19 anys va ser la llimona de la segona generació, diu al programa El Cafè de la Ràdio que els temes volien donar el punt de vista de l'infant.
Les cançons de Macedònia pretenien això, no? Posar-nos des del punt de vista d'un nen i parlar del que els hi pot passar o del que poden veure i crear aquest diàleg amb mestres o amb les seves famílies de temàtiques que a vegades costa que surtin a casa, costa parlar-ne.
Demà a les 6 de la tarda, a l'Espai Tolrà de Castellà del Vallès, última oportunitat de gaudir de Macedònia.
Propostes culturals.
Divendres a 8:45 del vespre al Centre Cívic de Sant Oleguer podeu veure l'EDA. Es tracta d'un muntatge que representa la companyia local Amfiteatre, un monòleg d'una noia que recrea una conversa amb el seu psicòleg presentant una situació extrema i demanarà tàcitament a l'espectador que es posicioni. El mite grec de l'EDA i el cigne és que Zeus es va transformar en aquest animal per enganyar-la i seduir-la. Us ho explico pels qui encara no hi éreu llavors. Arriba Dinosaurs Tours, l'exposició més gran de dinosaures animatrònics aquest cap de setmana a Fira de Sabadell. S'hi podran veure una trentena de peces inèdites a mida real, algunes de les quals simulen no només l'aspecte i com respiraven els triceratops, tiranosaures o diplodocus, sinó també el seu comportament. Enrico Velasco, responsable de la mostra, diu que estan fets amb l'última tecnologia.
Esa trentena de piezas que vamos a poder disfrutar este fin de semana en Fira Sabadell se mueven, rugen e incluso respiran. Estamos hablando de lo último en tecnología, porque hace años teníamos la robótica, en la que se apreciaba claramente, bueno, pues que había una maquinaria detrás de esos dinosaurios con movimientos más pausados. Ahora ya vamos en movimientos hiperrealistas, desde cabeza, cola, ojos, e incluso movimientos que imitan la respiración de los dinosaurios.
Es podrà pujar a sobre dels dinosaures. Les entrades es poden comprar a la web dinosaurtour.com i a través del procés de compra també es reserva l'estona de cita prèvia per fer la visita. Així no us trepitjareu la cua. Ups, perdó. L'Anna Gatlleig i les 7 Cabaretes compartiran escenari al Teatre Arlequí aquest dissabte a les 6 de la tarda i aquest diumenge a les 12 del migdia, un darrere l'altre. Estem parlant de contes tradicionals sense experiments, fusions o coses rares. I podreu veure 4 faules en una sessió, ben divertides i entretingudes, com la formiga i la cigala o la llebre i la tortuga. Concert amb la Cobla Juvenívola de Sabadell al pati del Col·legi Nostre, allà al carrer Calderón número 143. Serà el diumenge a partir de 11:45. Compte que cal inscripció prèvia. Podeu enviar un correu electrònic a sabasardanista@gmail.com posant el vostre nom i telèfon de contacte o fer-ho a l'entrada del recinte.
La luna un pozo.
Aquest divendres a les 8 de la tarda es podrà sentir al Teatre Principal la cantaora Mariola Membrives amb la Giorquestra, que faran un repàs per la modernitat ibèrica i en un concert que han organitzat les Joventuts Musicals de Sabadell. L'actuació gira al voltant de les figures de Manuel de Falla i Federico García Lorca. El seu repertori inclou títols com El amor brujo o Les canciones populares españolas. La cantaora recomana aquestes peces perquè són cançons clàssiques que creu que s'haurien d'escoltar almenys un cop a la vida.
Dinosaurs Tour arriba a Sabadell. La major exposició de dinosaures animatrònics a mida real. Tiranosaurus Rex, Diplodocus, Triceratops. Més de 30 espècies d'animals prehistòrics que podràs veure, sentir i escoltar. Una aventura inoblidable per a tota la família instal·lada a Fira Sabadell. Només els dies 20 i 21 de març. No et perdis Dinosaurs Tour. Compra ja les teves entrades a dinosaurstour.com. A ben segur amb totes les mesures de prevenció.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Minuts per arribar al punt de les dues. Espanya reprendrà la vacunació amb AstraZeneca dimecres que ve.
Després de l'aval de l'Agència Europea del Medicament, països com França, Itàlia i Alemanya han reactivat avui mateix la vacunació amb el vaccí d'Oxford. Altres, però, mantenen encara la suspensió com Suècia o Dinamarca. L'Agència Europea del Medicament ha conclòs que la vacunació no estaria associada amb el risc general de patir trombosis i, per tant, la vacuna seria eficaç i segura.
L'autòpsia a la professora de Marbella, que va morir després de rebre la vacuna de AstraZeneca revela que la causa no va ser el vaccí.
Segons publica Diario Sur, els primers exàmens indiquen que la dona hauria patit un aneurisma i no s'han detectat indicis de trombosi. Sanitat estudia aquest cas i dos altres possibles casos de reacció adversa a la vacuna.
Mentrestant, Salut dona per fet que entre avui i demà l'Estat eliminarà el topall de 55 anys per a la vacuna d'AstraZeneca.
El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, dona per fet que el reinici de l'administració del vaccí d'Oxford es farà sense aquesta limitació. La consellera de Salut, Alba Vergés, també ha defensat avui aquesta tesi.
És que s'acabi amb el topall dels 55 anys. Això per nosaltres és imprescindible poder anar, sobretot amb el que ahir explicava l'Agència Europea del Medicament, poder anar a la població a la que ens hem de centrar per edats, acabar la de més de 80 anys, la a partir de 70, i això fer-ho amb la disposició de totes les vacunes. Per nosaltres aquesta seria l'estratègia bona de vacunació que podríem portar.
La mobilitat entre Catalunya i Andorra es reprendrà després de la Setmana Santa, si les dades ho permeten.
És el que han acordat la Generalitat de Catalunya i el govern andorrà en una reunió d'un grup de treball bilateral. Després de les festes, si la situació epidemiològica és favorable, el Principat s'assimilarà al conjunt de Catalunya en matèria de mobilitat, una qüestió que els andorrans portaven temps demanant.
I l'economia catalana ha caigut un 11,5% el 2020.
Segons l'IDESCAT, l'evolució és 5 dècimes inferior a la de l'economia espanyola i està 5 punts per sota de la mitjana europea. L'Institut també constata que la demanda interna ha caigut un 9,5% el 2020. La davallada s'explica principalment per la disminució del consum de les llars en un context de restriccions de mobilitat i activitat, reducció de l'ocupació i incertesa econòmica.
I acabem en clau política explicant-vos que l'expresident de la Comunitat de Madrid, Ángel Garrido, deixa la política i no formarà part de les llistes de Ciutadans per al 4M.
Garrido deixa la política després de 25 anys d'activitat a la vida pública. En un comunicat, l'expresident madrileny ha afirmat que la política de blocs, radicalisme i crispació en la qual s'ha instal·lat la política actual és el pitjor escenari que es pugui plantejar.
La contraportada. Una sabadellenca pujarà a l'escenari de l'Auditori Nacional d'Andorra aquest diumenge per intentar guanyar el quart concurs de música d'autor de la Fada Ignorant. Es tracta de Sònia Linares, que hi portarà cançons com aquest Go Unknown. Born till shining heaven, standing in the middle of nowhere, climbing for the things we owed, it's storming. La cançó forma part del seu primer EP en solitari, Spirit Fruit.
Competirà amb 7 artistes més. El fet de ser a la final ja li assegura una actuació programada. El guanyador s'endurà una gravació en un estudi de Barcelona per treballar-hi el que vulgui. Linares diu al programa Al Matí que ara amb la pandèmia actuar en directe és un bé preuat.
És tan meravellós tocar en directe. És una cosa espiritual, és una cosa social, una cosa emocional. Clar que de cop l'artista i el públic fan la música, que la música faci xispetes. I ara, clar, esto a mi me falta, saps? Em falta molt.
Spirit Fruit ens submergeix en un estat d'ànim inquietant amb foscos contrastos cinematogràfics, els mons de David Lynch o els de Tim Burton, acompanyats de lletres sensibles, reflexives i molt emocionals.
Realment aquestes cançons que presento són cançons que a mi em fan plorar. I què passa? Doncs que un es vol protegir, perquè el món no és un món apàtic, no és un món empàtic. Hi ha mucho chucuchu, chucuchu, que me gusta, també, però no sabia com alliberar aquestes cançons i fer-les matèria. Les tenia composades, la majoria, però amagades. I hi ha algú que et crida i la música comença a cridar, i la música i la lletra et comença a dir: Sònia, i si afrontem aquesta part sensible?
Les sonoritats recorden l'estil indie chill americà, influències de cantants i compositores nord-americanes com Cat Power, Lana Del Rey, Susan Vega. Amb tot, Linares manté els projectes Edco i Jazul en espera i també es dedica a la musicoteràpia.
Doncs li desitgem sort aquesta sabadellenca a la Sònia Linares, que aquest diumenge interpreta aquestes cançons a Andorra. Amb la seva música posem el punt final al Notícies Migdia d'avui, que hem fet amb el Sergi Cubero al control de so i el Víctor Huerta a la redacció. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo i companyia. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.